A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon divendres, benvinguts a La Tertúlia. Aquí tinc dos tertulians que ja estan en plena xerrada abans d'arrencar aquest directe. Joan Ramon Sánchez, benvingut.
Bé, moltes gràcies.
Un plaer tenir-te aquí per aquesta nova temporada.
Ja, bé, cap problema.
Repetim, no?, com deia l'altre.
Encantat.
Com la de net, no? Exacte.
Ai.
Eduard Guillemet, benvingut.
Moltes gràcies i un plaer estar amb vosaltres.
Gràcies per repetir també.
Sí, home, quan vulguis, ja ho saps.
Bueno, tens feina o no tens feina, perquè em vas comentar abans de venir que estaves a Cultura per temes de la Casa de la Vall, abans de venir aquí.
Bueno, hem restaurat el tríptic, l'han restaurat a la Mireia García de Retoc, però ens han deixat els locals de patrimoni que estan climatitzats i que ho tenen tot, que està molt bé.
Bueno, teniu més dies de marge, perquè com el senyor Macron no vindrà per deixar la Casa de la Vall, diguem...
No s'hi sap encara.
No se sap, però de totes formes ja havíem previst per Sant Tomàs, no donàvem l'abast, era impossible. Saps què passa? Els proveïdors tarden el que tarden, avui dia és difícil, ens ha enganxat l'agost pel mig, hi ha coses que venen d'Itàlia, Llavors, no s'ha de córrer, s'ha de fer molt ben fet, s'ha de fer amb molt cuidado, deixar-ho molt digne, fer-ho bé. I per una inauguració del Macron, amb tots els respectes, no valia la pena córrer. O sigui que correrem per Sant Tomàs, per la gent del poble.
Això
podem... I hi haurà coses que s'acabaran el 2026. Ja està. Però vull dir que la casa estarà acabada, bàsicament, el més important, estarà acabat ara per Sant Tomàs, pel Consell de Sant Tomàs.
Bueno, potser els francesos han fet tota una jugada per darrere perquè no vingui el Macron a Andorra per poder acabar les obres i a partir d'aquí...
No, bé.
Doncs veure. Mira, ara que ho dius... Ara que ho dius...
Quants diputats heu subornat per poder fer-ho?
S'ha de ser molt pensat, per arribar a rumiar això.
A l'època haurien sigut molts cartons de rosa.
Bueno, qui sap, no sap mai, potser, entre el que ens diuen, el que sabem,
està molt
la realitat.
Molt maquiavèlic, l'assunt. Ojalà tinguéssim poder per fer una cosa així.
I tant.
No tindríem per altres coses.
La veritat és que té uns problemes bastant més greus que fer la visita. No?
I és surrealista, ja.
Sí. Que... Bueno, en dos anys, quan? Cinc?
Sí. En menys de dos anys. Cinc. Sí, bueno, dos anys, cinc. Sí.
Cinc primers ministres, vull dir.
Bueno, i avui un altre, no?
Aviam que dura, no?
Sembla que el Corní no li va...
Sí, ja veurem.
Déu-n'hi-do la feina, Déu-n'hi-do la feina, sí, que a nivell polític i en països com aquests...
Té mala peça al teler, el Macron, entre la crisi i una cosa i una altra.
Jo crec que li sortiran canes.
Sí. Tornem a la Casa de la Vall. Cert que, com deies tu, Eduard, la feina es té que fer ben feta i, a més, segurament per certes coses, com dius tu, hi ha coses que estan a Itàlia, hi ha coses que no es poden
fer. Que han de venir. A més, penso una cosa, com que ho fem amb molt respecte, cada vegada que trobem alguna cosa que no veiem clar, avisem els arqueòlegs. Han tingut de venir un parell de cops a mirar un arc, a mirar una paret vella. De totes formes, pensa que el que es toca és bàsicament el que va fer el Ros de Ramis el 1962. O sigui, de la casa original no toquem res. El que hem trobat alguna paret amb morters, amb els arrebossats originals, doncs aquesta es preservarà, saps? Coses així. Però que hem trobat el soler original, que no es pot conservar.
No.
I són taulons de 7 centímetres d'ample.
D'ample?
Taulons llarguíssims de 7 centímetres d'ample. El que farem és tornar a fer-ne un de similar, bueno, amb la mateixa direcció del que hi havia, i aquest el preservem a sota, que també és una forma de preservar-lo. I aprofitem l'espai que queda entre els dos per posar calefacció radiant i traiem els radiadors, que també els radiadors estaven ficats.
A nivell estètic.
I saps què passa? També estaven ficats a sota les pintures, amb la qual, vulguis o no, ennegrien les pintures, perquè les hem restaurat una mica i hem vist que hi havia molt negre del fum. Llavors, també a nivell de preservació de tota la casa també és bo fer-ho així.
Però el sol radiant amb fusta, perquè la fusta és aïllant.
Sí, però vull dir que... Sí, que és aïllant. Sí. Però un sol radiant.
Sí, un sol radiant, però per sobre de la fusta.
Sí, sí, va. Damunt d'aquest soler va el sol radiant i damunt l'altre soler.
Vale, perquè realment si fiques sol radiant en zones on hi ha parquets naturals de fusta i tal, a nivell sí que la fusta agafa temperatura, però a nivell de poder irradiar temperatura per escalfar és complicat.
L'ideal són rajoles, evidentment, vull dir que no, clar, perquè la refracció, la conductivitat de la calor és molt diferent, la fusta illa, però sempre pensa que només que pugi 5 o 6 graus ja en tens prou, vull dir que no cal...
Bueno, el sol radiant treballa a 36 graus, la temperatura del cos humà.
Sí.
Bueno, tenim una casa de vall ben maca un cop acabada.
Sí, sobretot quedarà molt bé perquè traiem tot el gotelet, l'escardejat que hi havia a les parets, que semblava una mica un xalet de la Cerdanya. Jo deia que és estil monasteri, sí. Operador nacional. Sí, sí. Perquè era això, ferros forjats i coses d'aquestes. No quedava bé. En canvi, ara ja hem donat la primera capa i canvia totalment. Totalment, vull dir, canvia l'aspecte totalment. Això amb una bona il·luminació, molt discret. Tot serà molt discret, ja ho veuràs. Molt.
I a l'entorn, que van fer unes...
Els entorns ja no hi entro jo, però hi ha dos recursos, els entorns. Ja. El de l'Hotel Torres...
Sí, sí. Que no hi estaven d'acord amb el tema de
bueno, la planificació. Bueno, el que diu l'entorn és que si mai tires a la casa a terra no podràs pujar més de dos pisos.
Bueno, a nivell de patrimoni hi ha la normativa que diu...
La normativa diu això.
Monument històric, al perímetre d'uns 500 metres, em sembla, tot al voltant, no es poden fer construccions noves.
Bueno, hi ha una... Jo crec que és específic per cada monument.
Sí?
Es fa un pla específic per cada monument. Clar, hi ha monuments que a l'entorn, a 20 metres ja no tens problema, perquè ja tens el barranc, o hi ha monuments que pots tenir edificis al costat, no? Llavors, es fa un pla específic per cada... un estudi per cada monument, que sembla que es pot fer ràpid, però és molt lent. És molt complicat fer un entorn d'aquests. A més, en aquest país, que un pam compta,
Parlant d'edificis, monuments i coses així, clar, el que més costa segurament avui dia és trobar la persona que té els coneixements per fer la cosa, perquè hi ha feines, parlem de la mancança de mà d'obra, però hi ha oficis, dius que avui dia buscar... per dir alguna cosa, em ve al cap, un ebenista, un que et faci ferro forjat, coses així, que t'ho faci en modern és una cosa, però que et respecti l'antic o que sigui capaç de restaurar-lo...
En trobes, eh? I en trobes de bons. I aquí en Torre n'hi ha dos o tres de molt bons. Hi ha fusters molt bons, hi ha electricistes molt bons, hi ha gent bona, eh? El que passa que has de saber qui és...
I són, no, ja tenen una edat i el problema és el seguiment d'aquests oficis.
És per allà on anava. I el relleu generacional?
Nosaltres fem servir el Villa, el fuster de fusteria Villa. El fill, perquè el pare ja era, saps? El pintor és el que ens fa els estucs, és el Miquel Àngel Prada, el Prada, que el seu pare era l'Ausència, no me'n recordo com es deia, però el seu pare ja era... Saps? O sigui,
que sí, que sí.
Sí, però sí. Realment, has de buscar empreses dia... d'aquestes, que... però cada dia...
Cada dia costa més.
Sí.
No és complicat.
No, és cert que no és un ofici fàcil, per dir-ho així, però a més, que generi vocacions potser encara més. És potser la feina que té que fer educació, ensenyar la part romàntica aquestes coses a estudiants...
A França i ara ja fan FPs de recuperació d'oficis tradicionals. N'han fet sempre, però ara hi insisteixen molt més. I a Catalunya estan parlant de començar-ne a fer.
A França hi ha pobles. Dels oficis antics, pobles que realment hi han tots els oficis, vull dir, el que cortia el cuir...
Sí, el que bufava el vidre...
Sí,
el que...
tots, i hi ha pobles muntats només amb els oficis antics perquè la gent, sobretot la canalla jove, pugui anar de visita i veure com es feien les coses antigament.
Com fer-ho ben fet, no el típic fira medieval que venen quan fa maig. No, ben fet, a França això ho cuiden molt.
Això seria un atractiu... turístic o també econòmic més per al país, per què no? Perquè tenim la Farga Rossell, per dir d'una manera,
que està
parada, però dius, ostres, hem tingut una història doncs, del ferro tou, per dir-ho així, més altres oficis que ja no es fan aquí al país, dius, però ostres, dius, i per què no que educació o govern fes una aposta, dius, per tenir un valor afegit en aquest país, ja que estem dient, bueno, què fem amb valors afegits en aquest país?
Sí.
El segle XIX exportàvem ferro. Andorra.
I el XVIII. Sí. És quan fan les ampliacions grans de les esglésies.
Sí.
Es fan perquè Andorra hi ha molt caler. Totes aquestes reixes tan meravelloses que hi ha a les esglésies són fetes aquí. O sigui, Andorra era una indústria, era potentíssim.
Sí, i exportàvem
ferro. O sigui, el 1800 i pico, quan fan la Farga a dalt al Madrid, que és a dalt de tot del Madrid, a la Farga aquesta que vam restaurar ara últimament, la fa un tio de Campdevànol. Campdevànol és al costat de Ripoll, que és una zona de fargaires, tot allò d'allà. I a més, els meus pares són d'allà i teníem parents que tenien fargues, o sigui, que fargues de coure, a més, fent perols. Però la fa un tio de Campdevànol. De Campdevànol ve un tio a invertir aquí per fer una farga que li durarà, a més, que és molt interessant, les concessions d'explotació per fer el carbó. O sigui, el comú donava 20 anys un tros de bosc, 20 anys un tros de bosc. O sigui, tot estava molt raonat, com venien les mines, on guardaven les mules. Hi havia botiga, hi havia un economat, hi havia la casa de l'administrador. O sigui, era una potència increïble.
I les cases...
si la gent de França venia a treballar aquí.
Les cases grans, totes, tenien totes. Les baranes de ferro. Mm.
Totes. I totes tenien fargues.
Totes.
La majoria.
Parlant de cases grans, Correus dedicarà un segell al tauler d'escacs de la Casa Museu d'Arenys de Mandolit.
Molt bé, molt maco.
Dius, cert que jo he vist la foto amb nàcar i segurament...
Sí.
Dius, bueno, sí. És també una manera, perquè parlàvem ahir a la tertúlia, dius, ostres, com fer conèixer més també Andorra a l'exterior, no? O sigui que, sí. Que com, avui dia parlàvem amb el Richie i amb l'Omar que, ostres, un que havia anat fa poc a Xina, l'Omar, deia, ens coneixen per als youtubers. Dius, bueno, molt bé, vale, no és un punt de referència idoni, però bueno, és aquest, però hi ha altres.
Jo anava a unes converses gratis d'anglès a la biblioteca de Nova York i arribaves, era gratis, eh? Arribaves, hi havia una sala molt gran, llavors feien grups de cadires i un tio voluntari portava la conversa, un anglès, un aborigen. I ningú sabia on era Andorra, menys el tio aquest, que era col·leccionista de segells.
Ah,
i ell va saber, diu, ui, diu, tinc tota la sèrie d'art, diu, sabia Sant Joan de Caselles, sabia tot el tio. Era un forofo d'Andorra pels cellos. Vaig quedar sorprendit.
Bueno, tenia una afició i dins d'aquesta afició pues, tenia un coneixement del país, però realment en aquesta època era complicat, no?
Clar, jo els deia, dic, bueno, potser és el tour, que clar, és un esdeveniment, diguem, televisiu, que és després dels Jocs Olímpics el més vist, dius, sí. Doncs no, dius, per als de continguts de xarxes socials. Bueno.
Sí, bueno, clar, tot té una evolució, mira.
Parlant de xarxes socials, però que era una altra manera, en un altre temps, parlem del Roc de l'Àguila, Castell de Bragafolls.
Bueno, ho he llegit avui al diari.
Avui al diari.
I ara he vist l'Abel, m'ho ha explicat l'Abel. Vull dir, bueno, estan treballant, és molt interessant.
Això era un sistema de comunicació.
Que el 990 els andorrans diguessin s'ha acabat, us fotem el castell a terra. I també he parlat amb el meu germà aquest matí perquè he anat a donar una conferència d'aquestes que fan el crèdit per la gent gran, saps? I el meu germà és medievalista i va ser ell el que va començar a remenar això. I diu que no hi ha enlloc que digui que el van cremar ni que se'l van carregar, sí. Diu, però que allò que hi fot calessin foc és llegenda, és mite. No hi ha cap document que digui que el van cremar. Que li van fer parar i que el van treure, sí. Però, és clar, ara això ho sabrà l'arqueòleg si troba carbons i si troba...
Sí, hi ha una part, diguem, de la... defensa de territori, per dir-ho d'aquesta manera, que hi ha hagut moviments.
Però aquí els va frenar, van frenar el comte d'Urgell, i el comte quan va dir, jo allà dalt no hi vaig a fotre res amb aquells que em buscaran, les pessigolles, li van anar passant al bisbe i fes-t'ho tu.
Sí, van passar la patata calenta,
sí,
diguem,
no,
al bisbat.
Fins que li va canviar el bisbat per no sé què. No?
Bueno, és el que...
Per aquesta època era del comte d'Urgell.
Correcte.
No era el bisbe encara.
Correcte. Bueno, hi havia un article avui en el Bon Dia del Quim Valera, que bueno, parlava dels peatges i tota la nostra història. Clar, això és anterior als peatges.
200 anys,
200 anys, o sigui que...
Perquè, a veure,
sobre el 990 o...
El 990.
Sí.
I el que era el responsable, el representant, el fot a la presó el comte fins al 1005, o sigui, el té 15 anys, i el deixa anar, ho he llegit avui, no ho sabia, el deixa anar perquè el bisbe intercedeix, però si no...
Si llavors es queda
allà... El que es va deixar desmuntar el castell, que va cascar, clar.
Sí, com en aquestes pel·lícules que veus, el tens allà tancat amb una gàbia penjat, quasi.
Com a crítica, has de pensar que les guarnicions devien ser mitja dotzena de tios, com a molt, eh? Vull dir,
no.
És que no és cinc castillos, eh? No. Era una guarnició amb quatre mules i quatre tios. No.
Ara que has dit la paraula, m'has fet un viatge amb el temps, amb l'Exin Castillos, de petits, o que hem pogut jugar-hi a muntar coses així i fer invents.
Sí, sí. Jo era més de fuertes i d'indios.
Jo també era més de fuertes i d'indios.
Tu eres més jove.
Jo, clar.
Jo me'n recordo, ja ens va agafar grans. Els fuertes aquells que s'enganxaven amb dos al caiat, sí, al costat, sí. Quatre parets.
Però jo els tinc.
El meu germà també els guarda.
Jo els tinc, els tinc guardats. Sí. I el fuerte, i el
gimbio... I els indios de goma, i a més hi foties un romà així gros, amb un petit al costat, i un soldat americà disparant, tot passava allò.
Bueno, ens havien jugat moltíssim.
I uns animals de plàstic que sortien a la OMU. No te'n recordes d'aquests? No. Els anys 50. També barrejats allà amb els indios, un elefant, saps?
Sí,
ens ho passàvem bé, i a les caniques, ens passàvem l'estiu tot el dia.
Tot, a la plaça del Roc Blanc, estàvem fent l'hotel, allà, tota la canalla escalda, anàvem a jugar boles
allà.
A la plaça del Roc Blanc, que era terra.
També les tinc.
Jo alguna bossa encara en tinc. Hi havia les de pedra i les de vidre.
Sí, sí.
Ben cert, i algunes ben macasqueren.
Sí, per això són 59, 60...
Però hi havien de ferro també, que
no va ser... Sí, que les traien dels coixinets.
Dels coixinets dels cotxes, sí.
I de plom també n'hi havien algunes.
De plom
no... O sigui, aquestes haurien costat de tirar, jo no me'n recordo.
De plom era 3 al rec. Això vam tirar més... Quan vam ser més grans.
No me'n recordo.
Això vam anar més grans.
Parlant de... Bueno, no és realment plom, però parlant de realitat i per fer una llesa entre el passat i el futur, Espanya diu que el sense embuts, que l'acord d'associació amb Andorra no és mix, o sigui que ara entrem en una nova fase, qui diu que sí, qui diu que no, què es decideix, dius, això és un serial amb molts episodis que encara no hem vist el final.
I no hem vist el final.
No, i també el que deien és que el tema de la nova legislació a nivell de fronteres a la Unió Europea, a nosaltres no ens afecta, no? Si no ho hem firmat, si no estem...
Sí.
Vull dir, deia això el diari avui, que no ens afectava, diu, però si encara no hi ha, per dir alguna cosa, l'acceptació, ni hi ha pues, el referèndum que s'ha de fer, però ara si estem o no estem dintre. Jo crec que, no sé, està complicat, eh?
Cada vegada més, no?
Sí.
Jo així és com fins fa uns mesos ho tenia molt clar. I ara tens dubtes, no.
Bueno, és que veus una
està
mica...
tot molt enredat. Jo
però
crec
que veus Europa una miqueta cap a on va.
És
vull
que
dir,
dius...
és que som una mica...
Amb aquesta banda m'he d'anar a fer.
Però és que veus que ve el tram aquest i diu, escolta, diu, jo el que compri Europa no pago. Però vosaltres, el que vulgueu exportar, tal, sí, aquest sí. O sigui, sí. Jo els venc i sí. No pago. Sí. Però si els compro, pagueu un 25. Sí. Algo així ens deien,
sí.
Eh? O és el que jo vaig entendre.
Sí. A més...
Com ens podem baixar els calçotets fins a aquest punt?
Però és que se'ls han baixat moltíssim.
Però moltíssim.
O sigui, a més, no compreu més gas a Rússia, ja us el venc jo.
Més car.
Molt més car. Bé, molt més car. Més car.
I si cal, perquè no hi hagi dubtes, hi ha el gasoducte aquell que hi havia...
Pum!
Diu, hòstia, ha petat. Tu,
cuny, com ha sigut això?
Clar, vull dir, anem molt malament. Jo crec que anem... Europa va...
Molt no, sobretot en la remolc d'un tio així que és un businessman, vull dir, és un tio de negocis, vull dir, no és un polític ni un diplomàtic. I va fotre calé, va fotre calaix i un dia et diu una cosa i l'any demà te'n diu una altra i es queda tan panxo,
I que a més s'està donant i s'està dient que tant Rússia com Xina, que s'han apropat justament pel tema dels Estats Units, cada vegada tenen més adeptes.
Clar.
Cada vegada hi ha més
països
que es fiquen amb els BRICS, no?
Els BRICS.
Els BRICS. Sí, bueno, però és que, escolta, que els BRICS mouen, em sembla que l'altre dia sortia un percentatge, sobre el 38% de l'economia mundial.
Sí.
I Estats Units està al 22, al 20, sí. Amb Europa, eh?
Sí. Però s'hi ha afegit la Índia, s'ha afegit Brasil, s'ha afegit
els
Rússia, Xina...
Els grans, clar. I els països àrabs, eh?
Sí.
El que sí, per exemple, del que dieu, el que... potser ara té una carta, diguem, major a jugar, és la Índia, per la seva, diguem, capacitat de producció i la població que té.
No, i sobretot la Índia el que té és una quantitat de personal superben preparat amb informàtica. Els millors informàtics del món són els índios, els millors, sense cap dubte.
I, bueno, Xina ha estat molts anys que totes les empreses europees i americanes anaven allà a fabricar per la mà d'obra.
Sí,
bueno, però digue'ls-hi tontos. Han estat 20 anys i tota la tecnologia que han portat allà han après, eh?
Sí, a més, pensa que, per exemple, de cada 10 inscripcions que hi ha a Harvard o Yale o que les universitats aquestes, 7 o 8 són xinos.
Sí.
Que entren, a més, amb moltíssima més puntuació que els altres. Vull dir, molt més ben preparats. I tot això... sembla mentida, però és que els xinos no fan com nosaltres, que treballen a 2 anys vista. Tot això fa 40 anys, el Deng Xiaoping va preparar tot això. O sigui, la Xina d'avui dia és un projecte de 40 o 50 anys. O sigui, ho va preparar tot.
Perquè veguis la diferència de mentalitat entre els xinos, quan a Espanya hi havia l'11M aquell que van fer les reivindicacions a la plaça de Madrid i tal... un tour operador portava un grup de xinos, ¿vale?, fent pues, turisme a Espanya i tal. I clar, escolta, demana'ls-hi, diu, amb un dels que anava amb ell, el traductor que tenia, demana'ls-hi què pensen de la llibertat que tenim a Europa, perquè agafem una plaça, fiquem les tendes, estem aquí i tal. I va i li demana i diu, escolta, què penseu de lo que estan fent, de lo que fem a Europa, de la llibertat que tenim, no? Que salta el xino i diu, mira, nosaltres pensem que aquesta gent necessitarà tovalloles, llençols, beguda, menjar. Diu, ostres, diu, la contesta que ens va donar va ser molt ràpida. Aquí hi ha negoci. Vull dir, que s'estan reivindicant, sí, però hi ha negoci. I jo ja estic mirant quin tipus de negoci es pot muntar amb aquesta gent. Clar, aquesta mentalitat no la tenim.
La tenen completament
perdut. Europa l'han perdut. La visió de negoci.
No, no, i la visió que tenen, per exemple, la Xina, la sanitat, el transport públic, totes aquestes coses, és que estan tirant moltíssim, van molt fort.
Molt.
El consell que m'està sortint en el cap, dius, els grups polítics estan fent consultes i preguntes. Ara el gran quid de la qüestió és quin futur d'Andorra volem, quin és el país que hem de tenir. Dius, ostres, la consultoria, en lloc d'anar-la a buscar a Madrid, a París, que ens vingui de Xangai, no? Sí, per dir-ho d'una manera, o de Tòquio.
I tant.
No seria cap bestiesa, no?
No, no. A veure, jo crec, i no sé, igual estic equivocat, però em sembla que quan vam fer la Constitució, el primer país que vam establir relacions diplomàtiques va ser amb Xina.
Ah, sí? No me'n recordava d'això.
Em sembla, si no em fallen les dades, quan hi havia l'Òscar.
Em sona, però no...
Sí. El primer país que Andorra va establir relacions diplomàtiques va ser amb Xina. Curiós,
està molt bé.
Curiós.
No, sembla que no, i tenim coses d'aquestes. Com, per exemple, l'últim viatge que vaig fer a Rússia, el 22, abans de que... Va ser el mes, hi vaig anar un mes abans de que comencés la guerra. Vaig tornar de Rússia 2 dies abans de la invasió. Quan vaig anar, ja m'ho havien dit exteriors, i quan vaig donar, portava el visat per un any, i li vaig donar el passaport al tio a l'entrada, que són molt estrictes amb les entrades, això, les cues, i són ben bé policies russos, l'estil soviètic. El tio em va dir, els andorrans ja no necessiteu visat.
No.
L'únic país d'Europa que no necessitava visat per a Rússia era Andorra.
Sí.
I cony, que s'estalvia la cua
ni a Estats, ni a Estats Units. A l'època del Marc Forner, sí. A Estats Units tampoc...
No. Ara hem de tornar a fer l'ESTA.
Sí.
Sí. Sí, sí.
Bueno, són curiositats.
Curiositats, país. Però sí. El tio, a més, va quedar surt. Li feia gràcia, saps? Un tio d'Andorra, un país petit així, que és l'únic país europeu que no necessita visat. I llavors jo li vaig ensenyar, tenia una foto de la Maria Ubach amb el Lavrov, i li vaig dir, mira, diu, sí.
Ara, per cultura i coneixement, coneixia el país, perquè a vegades te'n vas a altres llocs d'Europa i parles d'Andorra i et miren com si fos un extraterrestre.
Jo vaig trobar una poli que em va dir, l'any passat vaig esquiar a Ordino. A Ufà, amb una capital, una ciutat d'aquestes de la Rússia interior.
Bueno, ara ja, amb tot el que són les xarxes i tal, jo crec que a nivell informatiu els països estan tots, no? Però realment fa 20-25 anys, tampoc estan segons quins països, i no massa lluny, d'aquí. Era un problema.
Jo havia tingut problemes greus per entrar en segons quins països, per entrar a Etiopia, per entrar al Perú, perquè tenia no estàvem a la llista, encara no érem país. Abans que fóssim, clar, que tinguéssim representació internacional, que la tenia França a l'època. Anaves amb un passaport andorrà amb l'avís de la vegueria de França i l'avís de la vegueria episcopal i ensenya-li això amb un poli al Iemen.
Sí, sí. Saps? No, a la presó.
A l'època. No, però passar-me... Em vaig passar 24 hores a l'aeroport de Lima.
Jo conec una parella que de viatge de noces se'n van anar a Marroc, està aquí al costat, parlo de fa 30 i pico d'anys. El poli de Tor, van arribar de nit, el poli de Tor deia Angola, tu, tancats. I els van tancar, fins que van poder trucar a l'ambaixador d'Espanya, perquè ja, Marroc i Espanya... Sí, però bueno, la nit aquella la van passar tancats.
Ho haguessin arreglat amb...
Igual 200, sí, però 200 dirhams, no van caure. Segur. Pues, al cap de 15 dies, que ja els hi va arribar una carta del rei, del Hassan de Marroc, invitant-los al Palau. Sí, no van anar-hi, Dius que ni tornem.
No, ni posar els peus,
Ni tornem. No, demanant excuses, que havia sigut un error i tal, tot el que tu vulguis. Però la nit ja ens la van menjar.
Sí, te la menjaves. I jo vaig, a Lima em va passar i a més anava amb el visat de l'ambaixada peruana de Madrid.
Sí.
Ni així. Però el tio volia sobre, no em van deixar entrar. Llavors vaig aconseguir, pagant $10, perquè clar, a la nit tanca l'aeroport i et quedes allà sol, què fots, com t'han de posar. Vaig pagar $10 amb un capità de seguretat. Em vam guardar tots els... A més, portava els materials perquè anava a fer una restauració per la ONU. I vam guardar tots els materials al despatx del no sé qui, em va treure d'allà dintre d'un cotxe policial i em va portar a dormir al quartelillo. Vaig dormir al quartelillo i l'endemà al dematí a les 5 em va tornar a posar... Bueno. Era per tornar a esperar que sortís el meu vol cap a Bolívia.
Bueno,
i això però... portarà el visat amb el passaport d'entrada de l'època. Ara no, ara trobarà per
sort...
perquè estàs a la llista.
Clar, i per sort ja una miqueta d'això ho tenim superat.
Sí. No, però a més d'això t'agafaves jove i te'n foties de la virolla, t'ho passaves bé, saps?
Ara, bueno, ha sigut un tema del Consell d'ahir, hi havia una proposta per grups polítics de fer un carnet, un document nacional d'identitat, sí. Varen dir que no, dius, no, el passaport ja n'ha prou, no. I més ara que doncs, a nivell de biometria doncs, encara millor.
I, sí, amb el carnet de conduir, amb els...
Exacte, sí. I a més amb que et sàpies el número de cens ja estaves a tot arreu.
Era potser una despesa i fer un document més, per
més paper, no. Quan sí. Menys papers, millor.
Bueno, plastificats, per dir-ho així.
Sí, sí, però és igual. Vull dir.
És igual, és ja igual. Que no cal. Que aquí a Andorra no ens cal, no, no. Ens cal.
Si no portes el passaport, a molts llocs que demanen documentació i tal, amb el carnet, interiorment, però amb el carnet de conduir...
Amb el carnet de conduir fas a tot arreu.
Passes.
Bueno, la fase potser bé ara per nosaltres serà doncs, tenir una seu digital, tens el passaport i el carnet de conduir en format digital, l'ensenyes al mòbil, es fa la comprovació pertinent i
ja està, sí... Sí.
El fotut és si et quedi sense bateria.
Yeah. Bueno, però això és un altre problema, perquè ara, per exemple, aquest dematí, em sembla que les notícies deien que Espanya té un risc de tindre un altre pagó.
Sí. Molt llunyà, però quan diuen molt llunyà...
Però, sí. Però ja diuen
allò,
a veure...
És com allò quan diuen l'entrenador de l'Ar, el president el poso amb el foc perquè... la setmana següent ja
no està fora. Pues el problema que tenia Espanya amb el tema dels mòbils, primer, amb connexió a internet, que no hi era, sí. Segona, els mòbils no estaven carregats, tercera, els caixers automàtics dels bancs no funcionaven, la gent, com que està acostumada a anar amb els mòbils i amb les targetes de crèdit, no podien anar a prendre un cafè.
Clar.
Diu, clar, no pots connectar, no pots anar al caixer, no pots, o sigui, no pots pagar.
Sí.
Allò, clar, deien, no sé si va ser ahir o abans que vaig llegir la notícia, que sobretot França aconsellava que la gent tingués diners a casa.
Sí. Jo sempre porto efectiu. Sí, tota la vida he portat 150 o 200 euros a la butxaca, sempre.
Pagues un cafè o pagues el
això,
que sigui...
Això, pagues amb calderilla. I porto calderilla perquè sempre va bé tenir un euro pel pàrquing, jo què sé,
per deixar-ho
la caixa del súper.
Els pàrquings moderns no, Que no, hi ha que ja no hi ha monedes. O sigui.
Ja no hi ha, no, les monedes ja no entren. Ja passa amb el proposes el ja, del telèfon, ja t'ho llegeix la targeta i ja està.
Però si per dir alguna cosa, no?
Sí,
t'has deixat el telèfon o no tens allonses, doncs
ja està.
A veure que el surt del pàrquing.
Sí, estem venuts a la tecnologia en alguns casos.
No, però a més, el problema és que el fallo informàtic que hi ha amb tot això. O sigui, se'n va, avui dia hi ha un fallo informàtic mundial i se'n va al món.
Tota l'aire, tota l'aire.
Per l'anglès català.
Bueno, jo
crec que hi ha massa dependència.
Clar, jo...
A més, estem tenint dependència d'empreses privades, això és el que és. El que és.
Jo
perquè tant Google com Microsoft, són tot empreses privades el que ens controla tot.
Jo, el Cubo d'Andorra, hi ha el pàrquing que són parquímetres que vas amb targeta.
Sí.
I jo, doncs, on tinc el despatx, em trobo una parella bastant gran i tal, diu, escolti, diu, que volem ficar un tiquet i no... Diu, bueno, és que ha d'anar amb targeta, diu, ha de ficar la targeta i tal, no, és que no tenim targeta perquè el banc ens cobra, no sé, 20 euros, no?, l'any. Nosaltres no volem targeta, diu, però no pot aparcar. Clar, vull dir, al final li vaig ficar ja un euro, no? Però,
sí.
O sigui, si no portes una targeta de crèdit, no pots aparcar.
No.
No. Bueno, i si aparques et fotran una multa de 100 euros.
Exacte. Ja està.
Sí.
Però funciona així, és... No, a més que ens hi hem anat adaptant sense donar-nos
compte. Però funciona malament, perquè realment crea inconvenients en segons quin sector de la població.
Sí.
Vull dir, és pràctic ni és bo per segons.
Jo tinc amics meus que són una inutilitat. Vull dir, amb el telèfon, tinc-li de posar el WhatsApp, tinc-li de... No són... És que ja, el seu cervell ja no ho vol, saps? Ja s'hi neguen d'entrada. Llavors són una nul·litat per qualsevol cosa que sigui informàtica i tal. Jo per la feina, per el que sigui, m'hi passo el dia, no? Però bé, hi ha tios de la meva edat i més joves que no.
Pues, que no. Encara més gros, perquè ara amb el tema de l'assignatura digital,
sí.
Vale? Jo parlo de fa un mes,
sí.
Em va passar un cas a govern. Tinc un client meu, té una societat, diu, escolta, jo, Ramon, mira'm a veure com està, perquè no l'he fet servir mai, la tinc, però
sí.
Ara vaig a govern, vaig allà a baix sí, el que és tràmits i el punt d'empresa i tal, i dic, miri, tinc poders notarials d'aquest senyor per gestionar, per portar, per mirar. Dic, doni'm a veure com està aquesta societat, que el client vol saber exactament com està, per actualitzar-la. Té signatura digital? No. Pues...
Ja no es pot fer.
I escolti, que tinc poders notarials. Vull dir, no és allò que dic, vinc jo amb un mandat, una
exacte,
foto de
un
passaport,
això...
tinc poders notarials, és igual. No té signatura digital, no li passarà
no,
res.
No pot ser, home.
T'ho juro, sí, em va passar
que,
així.
Que m'ho crec, però vull dir que no és normal que passi una cosa d'aquestes.
No sé, és allò no que és dius, normal, tu. Aquest senyor...
Entre poc i, entre poc i
viu,
massa.
Viu a l'estranger, m'encomana això, vaig a fer la feina per veure el seu estat, com està, què és el que s'ha de pagar i tal. No li poden pagar, perquè a més ha de fer l'assignatura digital ell i dins de l'assignatura l'ha d'autoritzar vostè. Dic, però que escolta, que ja no us poden ser notari, però, que va costar
si,
més cas
si que... Si el que vols sapigués sí. Si té, com ho té, l'assignatura digital.
Ahí està, sapigués l'estat. No me l'han donat.
Això el problema que esmentes, Joan Ramon, és que de passar d'una solució tecnològica a una altra, dius, el pas d'enllaç, per dir d'una manera, mecànic, per dir-ho així, sí. O sigui, tens la part electrònica, sí. Tens la part mecànica, que seria l'estilogràfica, no? Per dir-ho així, dius, vale, però que es faci un punt d'enllaç, dius, hi ha persones no. Que no han fet un punt...
Exacte, o que hi hagi sempre una possibilitat. Sempre clar. Hi ha d'haver un pla B, vull dir, tens de tenir una
opció. Fàcil, és entrar a l'ordinador i veure l'estat, ja la societat com ja està.
Tens una opció B, no és tan difícil.
Ja, però si et trobes un funcionari que et diu...
Sí, clar.
No, t'ho dic que em vaig quedar distret. Em vaig quedar, dic, escolta, vaig trucar aquest home i tal. I llavors vaig anar a un altre lloc i em van donar la informació amb els poders notarials. Ja però... No sé allò que dius, ens estem complicant massa. Jo crec que estem complicant molt el tema administratiu.
Ho estem complicant molt i a més et trobes amb que si hi ha algú que no tingui la més mínima empatia, ja està, saps?
Sí, anirem a publicitat i tornem a trobar l'Eduard Guillemet i el Joan Ramon Sánchez amb nosaltres aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat. Si per tu un bullrun no és una cursa de braus, també som el teu banc. Arriba Crypto Wallet de Creant, el nou servei de compravenda i custòdia d'actius digitals per invertir amb la facilitat, la confiança i l'expertise del teu banc. Crypto Wallet és 100% digital i està operatiu des de la teva banca online de Creant. A més, la transferència d'entrada de criptomonedes és gratuïta, perquè ara, si ets criptoinversor o criptoinversora, també som el teu banc. Creant. Som un país de bàsquet. Morabanc Andorra a la Lliga Endesa. Dissabte, 11 d'octubre, a les 7 del vespre, Morabanc Andorra, la Laguna Tenerife. En directe a Ràdio Valira. Partit ofert per... Garatge Nogreda, els professionals des de fa més de 50 anys. Fusteria Frealón, innovadors amb la fusta. Fito Vidrier, ho veuràs genial. Express Clima, professionals de les instal·lacions. Chef Amadeo, nits de mar i brases. Com m'agrada aquest esport. Mai por, el Morabanc Andorra juga a l'ACB a Ràdio Valira. 93.3.
La Tertúlia. Tornem a La Tertúlia amb el Joan Ramon Sánchez i l'Eduard Guillemet. Bé, parlàvem una miqueta d'empreses i tota l'arquitectura que s'està fent d'aquesta transformació digital que deia el senyor Rossell. Bé, una cosa que s'està canviant és permís de residència específic per la contractació en origen de treballadors temporers. Bueno, és un pas més encara, no de complicar més la broca administrativa, però bueno, ja hi haurà diguem, i més com, dificultats.
I com pots comprovar que aquesta documentació que et ve del país d'origen és correcta, que realment ha estat d'una empresa? No tenim nosaltres dades de les empreses dels països on venen. Llavors, clar, és complexa. És veritat que s'ha de mirar de controlar i que la gent que vingui puguin estar-hi, puguin viure i puguin estar legalment. Sí, sí. Tot això és correctíssim. Ara, tot el que es demana per poder tenir aquesta mà d'obra que es necessita, perquè a més portem molt temps sabent que necessitem mà d'obra, si tot això ho comencem a complicar una miqueta cada vegada més amb la intenció de que vinguin menys, perquè una miqueta...
Que vinguin menys a cobrar 1.500 euros al mes i pagar-ne 1.600 per un lloguer d'un pis.
No quadra. Bueno, realment és un problema greu,
sí, és una
com d'altres. Vull dir, sí. No tan sols aquest. El
no,
tema
però
de...
som uns especialistes en fer volar coloms, ja ho saps.
Sí. Vull dir, és que és allò que dius, abans eren 4 anys, ara ho han pujat a 6 anys, però és igual, sí, sí. Si la documentació que t'envien...
Sí, sí, no.
Clar, és que si contractes, si tens una empresa allà i el que fas és una subcontracta d'empresa, és més àgil, sí, però ja estàs sí. complicant també. Clar. Has de tenir Clar. Empresa allà Clar. I aquella empresa ha de fer contracte amb l'empresa andorrana.
Sí, sí.
No sé, a vegades podria ser més fàcil, senzill, més senzill, però intentant, sobretot, controlar que la qualitat de vida d'aquests treballadors sigui
sí,
la correcta.
Sí,
la
garantir uns mínims. Sí. Sí.
Ara, del que dius tu, Joan Ramon, ho hem passat de 4 a 6.
Sí.
Ho vam comentar sí. en una tertúlia la setmana fa uns dies. La persona que ha tingut 4 anys d'experiència i ha fet 4 temporades aquí, i ara ho passen a 6, dius, bueno, i el 5è què faig? No? Dius, clar, fins avui dia he tingut el requisit que demanàveu, però
sí, sí, sí.
Aquest any que vinc serà el 5è, i ara ho passeu a 6, aquest 5è any què faig?
Sí, sí.
Dius, això potser no sé si han trobat un mecanisme d'articulació o no.
De compensació.
Sí. Clar, és que la cosa és injusta, perquè dius, no, és una persona que té que justificar, com dius tu molt bé, sí. aquests 6 anys, ara... requisits, experiència, això és una cosa. Ho comprem, per dir-ho així. Dius, ara, aquesta persona ja ha vingut 4 anys. Dius, aleshores...
I que no tenim cap mitjà de control sobre això.
No.
Cap ni un. Llavors, clar, per què demanem coses que, ja. per dir alguna cosa, no podem per dir alguna cosa, analitzar i justificar que el que estem demanant és real i és correcte. No tenim cap mitjà. No, és impossible.
No, no.
No sé. Mirem de complicar, és igual que amb el tema d'inversió estrangera, amb el tema dels impostos, amb tota una
sèrie... Jo trobo que falten mecanismes de control.
Home.
Amb aquest govern i amb qui sigui. Vull dir, amb aquest país falten mecanismes de control. I sanció.
Sí, sí.
Hi ha molta manera ampla i fes... Es controla poc i no sanciona gens. Vull dir, no.
Bueno, nosaltres ara, una miqueta, tota la problemàtica, tant en el que és a nivell de mà d'obra com amb el tema, per exemple, del boom, no?, que estem patint des de fa uns anys a nivell constructiu, a nivell sí. de gent que ens puja, que vol estar al país, que li agrada, és un país segur, és un país que et dona una qualitat de vida i és un país que a nivell fiscal els interessa la majoria. Però sí. tampoc no és l'únic, vull dir, hi ha d'altres punts Clar. Que els agrada. Tot aquest creixement es tenia d'haver mesurat, però no ara que portem 5 anys.
No, ara ja és massa tard, ja està. Ara ja...
No, ara. Ara sí, ja... I ara diem, a veure com reaccionem, parem. Parem, frenem tot, tirem... No, no pots frenar tot.
No.
Vull dir, si alguna empresa o algun particular estranger ha confiat en el país, ha fet una inversió, aquesta inversió vol tirar endavant un projecte, ara no li pots agafar i dir-li, no, és que ara tenim uns cupos, sí. i llavors, clar, cada parròquia mirarem de veure quins són els cupos que es podran aprovar en funció de la capacitat de creixement de cada parròquia. Però això ho fem ara. No quan aquesta gent van entrar, quan aquesta gent van...
Ho tenien fet fa 20 anys, això, no ara. No hi ha hagut previsió. Bueno, perquè s'ha anat a lo de sempre, a fer caixa de paret ràpid. És clic-clic, clic-clic, fotre caixa, tu, ja està.
Sí, sí, però
I
quan
acabi... Això és com diuen els castellans, pam, pou i en verda mañana, eh?
Quan s'acabin tots aquests projectes, Exacte. Els serveis han de funcionar.
Han de funcionar igual,
eh? I perquè funcionin aquests serveis, a nivell de l'administració, té un cost, i és un cost important.
Sí.
Jo me'n recordo quan Andorra estava de moda fer els poliesportius.
Farà sí, 25, cada parròquia en va voler un.
Cada parròquia en va voler un.
Sí, senyor.
Què va passar? El govern va fer la inversió, va fer els poliesportius, però els va entregar.
Sí.
Algú que un altre comú tenia problemes per pagar la llum del poliesportiu.
Per pagar la llum.
No, no, vull dir, per pagar les despeses de manteniment d'aquesta infraestructura.
Ja et dic com a exemple, per pagar la llum, que sí, vulgarment.
Llavors, clar, és allò que dius, escolta, fer una mica pel país que som, un poliesportiu central, que la gent pugui, perquè a més la majoria de persones treballen a lo que és a les capitals, tant Andorra com Escaldes, que és on hi ha el gran nucli d'empreses, de comerços, sí. tal. Pues un poliesportiu per tots. No, cada parròquia, no, jo me'n recordo, cada parròquia
sí, sí,
volia
sí,
el
jo seu.
També
me'n recordo, cada parròquia volia el seu.
I després, alguna, també me'n recordo d'alguna parròquia que quan es va donar compte de lo que costava mantenir aquesta infraestructura, van dir, jo, ostres, tanquem-lo.
Sí, sí.
I tanquem-lo.
Som així.
Sí, del que deies tu, Joan Ramon, aquesta decisió doncs, en consell que es va agafar, doncs, augmentar l'import d'inversió estrangera, percentatges...
Vindran igual.
Sí.
Vindran sí, igual.
Clar.
Vindran igual.
Això no és cap freno, perquè clar. El que en té 6 en té 60, clar. Te li vindrà a pagar 6 com 60.
Jo me'n recordo que a l'època del 2000 fins al 2006 també vam tenir un boom, perquè els que invertien en bolsa la bolsa no estava donant resultat i aquests inversors es van ficar amb el sector del totxo i amb el sector de la construcció. Pues me'n recordo que entre el 2000 era una disbauja, vull dir, es venia tot 3, 4, 5 vegades amb unes plusvàlues i tal. Quan va vindre la crisi, que allà va petar tot allò, que jo sempre deia,
el 2008, tot en
ahí està, dic, escolti, tot això que esteu fent, perquè jo col·laborava amb inversors, dic, tot això que esteu fent, jo, quan he fet un edifici o he fet uns pisos, sempre els he fet amb una mentalitat de que aquí haurà de viure pues, una família, una parella, algú, no? Però haurà de viure algú. Sí. Tal com va això que esteu fent, automàticament, qui pagarà els preus que esteu demanant? Vull dir, això és a l'últim, tot a l'últim, perquè realment els preus es van disparar.
Sí.
Pues quan va començar a tindre el parot i la baixada, allò es van treure la llei de plusvàlues. Dic, ara per què?
Ara.
Clar, vull dir, si tot el negoci ja s'ha fet. Vull dir, està. Home, però, és que ara ja... Sí,
ara en plena crisi del 2008 al 2010...
No hi, ahí està, no hi haurà negoci, no hi haurà moviment econòmic. Bueno, pues, sí, ara no. Traiem les plusvàlues.
Sempre anem amb el tren passat, sempre.
Pujaran els impostos, pujaran les quantitats per fer-se residents i això no frenarà.
No.
No ho frenarà.
No.
Llavors, crec que la visió que s'hauria d'haver tingut, i bueno, val més tard que mai, vull dir, que comencem, és veure com la gent del país pot viure.
Sí.
Perquè, clar...
Aquí està el problema, eh? Tens tota la raó amb això.
La gent del país no pot viure. Ni pot viure amb els lloguers, ni pot viure amb els preus, perquè a més tot no. està pujant, els sí. comestibles, sí. Tot, la benzina, tot. I llavors, clar, hi ha un diferencial, vull dir, l'altre dia es feia un comparatiu entre el que podia, per dir alguna cosa, cobrar i viure una família l'any 2000 sí. i 25 anys després.
Sí.
Vull dir, l'increment és tan bèstia sí, a nivell sí, de gastos, sí. però no a nivell dels ingressos. Perquè si feies una mica l'estadística del que han pujat els salaris aquesta època aquí, realment hi ha com a 3 o 4 vegades més la despesa per viure.
Sí.
I no parlem només
sí,
en
sí,
lloc,
sí,
eh?
Sí, sí, dir,
en general.
Sí, sí, en general. En general.
Llavors, clar, veure aquest equilibri entre el que la gent necessita per poder viure i el que el país pot anar creixent en funció d'inversió estrangera i tal, home, sí, crec sí, que una sí, de les tasques sí, que sí, tenim sí. dels nostres mandataris...
O s'equilibra això o no, home, és que no...
No anirem enlloc.
Sí, trobar aquest punt d'equilibri no serà fàcil, perquè ara s'estava parlant d'aquesta descongelació progressiva de lloguers, però serà segons l'any de contractació, la zona on serà també l'habitatge, els metres quadrats... Jo afegia en plan broma...
L'edat del contracte, el preu que...
L'edat del capital, per dir-ho així també.
Llavors només falta que surti algun polític que digui si no hi ha lloguers a Andorra, aneu a la Seu.
Sí, però la Seu està...
La Seu està igual o pitjor que aquí.
Ja he tingut dues altres reunions amb l'alcalde de la Seu. Diu, tot el que està passant a Andorra ens ha incrementat la vida de la Seu. Ens ha incrementat el preu dels lloguers i ens ha incrementat tot el tema. I tot això ve... perquè aquí dalt passa el que passa.
Aquí passa el que passa i passa el que passa també a la Cerdanya. I llavors,
i a més, hi ha treballadors que aquí no poden, per dir alguna cosa, tenen residència i se'n van, però llavors tenen un problema amb els permisos de fronterers.
Clar, clar.
Sí, que això s'ha generat. Doncs, sí, hi ha hagut gent que no, per el regrupament, no podien doncs,
complir
requisits i ara són transfronterers, però... potser una nebulosa
sí, una nebulosa de legal sí. una mica peculiar, no? Que també se la provoquem nosaltres, vull dir que és l'hòstia.
Bueno, tenen feina.
Sí.
Sí,
és veritat, vull dir, sí. Tenen feina, la seva feina és aquesta.
Sí, sí.
Amb una cosa afegida que, bé, hi ha hagut aquesta decisió per part d'Organyà, doncs, de tenir 35 hectàrees per albergar polígon. Empreses andorranes, un polígon, hi ha empreses que aparentment doncs, ja hi ha contactes que estan interessades. La gran incògnita és quin marc legal i fiscal tindrà aquesta zona. Serà un port franc, no serà un port franc? Com funciona? Perquè estàs desplaçant un problema, diguem, d'habitatge i de residència fora del país, també.
De Port Franc ni parlar-ne, no et deixaran fer un Port Franc. Que no vas a baix i hauràs de pagar els impostos.
Oi, tant, si oi, tant.
Això ho fan per fer calés els de baix. Que nosaltres estalviarem, que les empreses d'aquí es poden estalviar calés, segur. I segons el que vagis a fer, també, saps? Ara pensa que a baix les normatives, per segons què, són molt més estrictes, eh?
Sí, sí, i, bueno, a baix la prova la tens, vull dir... Els impostos, hisenda, sagrat. O sigui,
sí,
hisenda,
sí, sí.
Hisenda és com la CIA, vull dir, t'envia dos inspectors i
te'n penes.
Sí, veurem una miqueta com s'articula tot això, perquè una cosa és que, bueno, hi ha el terreny, hi ha la superfície, hi ha l'interès...
Que tu muntis una empresa amb un NIE, que facis tot el que vulguis, o que muntis amb una empresa espanyola i fas... Però bueno, vull que no...
Mira, ho tenim més fàcil a la part francesa. La part francesa, a nivell de lo que és la zona aquesta dels Pirineus, que a nivell d'indústria i tal no està desenvolupat, França feia unes concessions, no paga impostos, pues, 5 anys primers i tota una sèrie de coses perquè s'activés tot el sur del Pirineu. I ningú mai pensa en la zona aquesta que tenim de França.
Només es pensa en baix, en moltes coses, només es mira cap a baix. Això ho preguntaré a Barcelona, perquè no demanes a París o a Toulouse.
Clar. Jo tenia un client que em deia, escolta, diu, jo el pas a la casa, no, perquè hi ha una benzinera, que és Caso Pas, que hi ha a més una normativa que amb un radi, no sé si són de 2 quilòmetres o 5 quilòmetres o quan era, no es podia fer cap benzinera i tal, no? Amb les fronteres, vull dir, tocar a fronteres, Caso Pas no ho complia o no estava a la distància que marcava, però jo això. Diu, sí, però és que l'altra banda és francesa i la normativa andorrana. Ja. No li entra, fes la benzinera allà, és territori francès. Ah, i es va fer la consulta. Vale?
Sí,
al final
sí.
No ho va tirar endavant. Però els francesos deien encantats.
Encantats.
I a més no et cobrarem els impostos.
I a més, i a part d'això, i tindrà subvencions per segons quin tipus d'empresa muntis. A França és increïble.
Sí, a més
és a mirar les diferències, per exemple, la gent que va estudiar a França o a Espanya. Els preus de les matrícules a França, que són 10 vegades menys que a Espanya.
Sí. I que tenen una estructura allà muntada perquè els estudiants
tens una subvenció perquè puguis viure pel teu pis, si no el poden facilitar el pis t'ajuden perquè tinguis el teu pis, res a veure amb Espanya i cap a Barcelona. Jo em recordo quan treballava aquí a Patrimoni, on per exemple teníem de fer alguna analítica d'algun color que veies d'alguna cosa, la tendència era demanem-ho a Barcelona. No, demano-ho a París, que hi ha un laboratori molt millor, que ens ho farà gratis, que també són amics, perquè ens havíem fet amics, i m'enviar-ho a París. Però sempre hi havia aquesta reticència. Conya, sembla que el port fa nosa, no?
No sé, home, la veritat és que ha passat el port i la zona francesa a nivell d'inversió tampoc t'ha fet.
No, d'acord, però vull dir que tot ho vinculem a baix. I cada vegada més, i cada vegada menys influència francesa. No és que sigui prou que baixo ni molt menys,
però
hi ha coses que amb les quals són molt millors que no pas a baix, o que són diferents, o que tens dues opcions, vull dir que...
I contrastar les opcions. Parlaves de Caso Pas, el tema del contraband, el pas de la casa, justament, ha fet baixar el negoci i el volum de facturació de Caso Pas.
Les gasolines, perquè van a peu.
Clar.
Segurament, també.
Tens tota la raó, els veus allà.
Els que van corrents, clar.
El que deu fer calés és el que ven bambes.
Això aquest sí, segur. El tema del contraband és complicat i mira que crec que en aquest país hem fet molt cas a la pressió que ens han fet els països veïns. Primer va fer Espanya, que ens va ficar els geos.
Espanya ens va ficar
els geos. Van ficar els geos a la dona. S'ha acabat el contraband i s'ha acabat el catxoteu. No és que s'hagi acabat. Però França sempre ha sigut una mica més, si vols, no tan controladora. Però bueno, és veritat que, clar, si tu avui en dia aquí una caixeta de tabac val 4 euros i a França la vens per 10, hòstia, és que el diferencial és molt gran.
Clar.
I llavors això que fa, doncs, bueno, que es fes el contraband com antigament es feien la gent aquí amb la seva queixeta i la venien i tal, però és que ja es comencen a instal·lar les màfies, agafen canalla jove, els fan carregar amb dos caixes, els fan anar per la muntanya, tenen un risc, perquè a més on passa la casa
algun dia se'n va quedar un per allà de Tristany fa un brill d'anys,
i llavors, bueno, tot això sí que les màfies s'hauria de fer al màxim.
S'hauria de fer neteja, que s'hauria d'apretar molt més fort. Encara que sigui impopular, més igual, però apretar més fort.
Ara, ja hem fet pujar els preus, i el tabac realment el cost d'un paquet, el cost, és irrisori.
Pel que dius, i per acabar el programa, no sé si el vareu llegir, que fa molts anys que va sortir, que eren les confidències del negre, que explicava una miqueta tot el tema del contraband, amb el que arribaven a fer, no? Aleshores, potser també ens hem passat de frana en molts casos, i això ha endurit també de la repressió que hi ha hagut contra el contrabandista.
El primer que feia contraband era el Ruiz de la Duana, cony.
Bueno, era el Visconde. Era el Visconde. Era el que va controlar la duana durant molts anys. Hi havia la seu, i allà es pactava. El contrabando gran mai ha passat per les fronteres.
Mai.
Mai.
Sí, tota la pel·lícula sí. Coda que feia servir Televisió Espanyola venia del Claverol d'Andorra, perquè era la dona del Rubis. Ah. Tota la Coda de la tele espanyola.
Sí, sí, i el que no sabem que...
No, hi arriba un barco a Rotterdam de tabaco i diu que pujarà aquí a Andorra i aquell tabaco no pujarà mai.
No pujarà mai i va directament al Port Franc a descarregar.
A Port Franc descarregat i amb el sello de que ha entrat a Andorra i ha sortit.
I qui fa aquest negoci? Tots qui fan aquests negocis.
Sí, és que quan veus les mides dels ports i els contenidors que es controlen i els que no es controlen, la proporció té que ser molt minsa.
No, però és que hi ha tot un submón aquí.
Sí. Igualment, a nivell europeu, l'estadística del contrabando que se li donava a nivell europeu, tota Europa, que si li donava a Andorra no arribava al 3% del que ells pensaven que hi havia, que és una misèria. Vull dir, un 3% de tot un moviment il·legal de tabac, que a veure, la majoria venien d'Àfrica, vull dir, el compraven, el fabricaven a Àfrica, el pujaven i entraven. I entraven als ports que més o menys tots, Malta... Sí. Rotterdam,
sí.
Clar, era allò que deies, però això és un mercat internacional. Bruges, Andorra, en funció de lo que teníem.
És res, és una misèria.
Un 3%. Sí,
bueno, som petits i respecte a tot, sí, però, a tot clar, aquesta...
Sí, però clar, això té impacte aquí, tu.
Pugeu preu, sí. Ah, a més, controleu-lo dins de la frontera andorrana, que és el que s'està fent. Vull dir, portem ja uns quants anys, jo tinc un quiosc allà al costat del despatx, i aquest m'ho comenta, diu, és que jo el que compro després els clients l'he de justificar, només poden comprar un cartró o dos, no sé quants són, ¿vale? Però és que a mi em venen a controlar l'anivell comptable que t'he comprat, que he venut i aquí, o sigui, el control de lo que són els estancs antics, que ara són botigues que venen és bestial, és un control i ho fa. Vull dir, Andorra fa aquest...
I llavors veus un tràiler allà a casa del fabricant, sense dir noms...
Ja està, ja està. I el fabricant el bosc que passa per la frontera, segons quina hora... Sí.
Doncs sí. Adol Guillemet, moltes gràcies per vingut avui.
Gràcies a tu, gràcies a vosaltres, un plaer estar amb vosaltres, com sempre.
Hem ficat ordre en el país.
Sí, una miqueta. Sé que ens escolten, o sigui que...
La qüestió és rondinar.
Exacte. Joan Ramon Sánchez, moltes gràcies per vingut avui.
A vosaltres i al que ens escolten també.
Passeu un molt bon cap de setmana i ens tornem a trobar dimarts per la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.